Terrades.
Jo hauria de callar, perquè em sembla que coses importants ja s'han dit. Podria fer uns exercicis aeròbics i segurament seria més productiu. Però bé, vull complir amb el meu compromís. Gràcies per convidar-me. Gràcies i enhorabona per posar en marxa aquest botó. Un hub és un botó. El botó és la peça central de l'eix d'un carro i és on comprueixen els radis. I d'aquí ve la idea, en anglès, d'un lloc on convergeixen operadors, elements diferents, i tots junts van funcionar alguna cosa. Per tant, gràcies per l'iniciativa. Jo he estat involucrat amb la creació de Barcelona Media. El 2002 vam redactar el document a partir del qual es va posar en marxa el parc de Barcelona Media, amb Barcelona Media ho ha estat de recerca aplicada, i em sembla que el que esteu fent aquí està molt bé i té moltes possibilitats. Per tant, sort i endavant. En matèria, una reflexió, no recordava, i això que vaig estar dilluns passat, que la sala no permet veure això, però bé, servirà de guió. Aviam, en primer lloc, m'agradaria posar algun èmfasi en el títol, algun comentari sobre el títol. Els reptes del turisme cultural, i amb en Damià Moragas, que ell és el pensat de turisme, i jo vinc conservador del món de la cultura. Jo no crec que existeixi el turisme cultural, el turista és policonsumidor, el turisme neix com a acció cultural i ho continuat sent, el que passa que el turisme està segrestat, a Espanya específicament i Catalunya també, pel negoci immobiliari, vam confondre el negoci fa 50 anys, i a part d'això està controlat, no el sector, perquè no és un sector, és un conjunt d'activitats econòmiques, m'agradaria recordar-ho tot això, està controlat justament pels que no generen oferta. No són els hotels els que generen oferta. No són les companyies aèries les que generen oferta. Els que generen oferta sou vosaltres. És el teixit cultural, són les ciutats. Permeteu-me dir que m'ha excitat moltíssim positivament les intervencions dels meus companys precedents, amb qui m'agradaria llavors xerrar molt, perquè estic molt d'acord amb moltes coses. Per tant, venim d'aquests dos segrestos. I en aquest sentit, com que ho hem fet molt malament, que és la base fonamental per avançar, jo crec que hem de repassar els conceptes. Tampoc crec que sigui oportú parlar dels reptes del turisme, perquè ningú entén el turisme. La política de promoció turística de Catalunya ha estat un desastre. Malgrat que els resultats han estat bons, però la política, encara anar a Fitur, a les fires, fer colletons, gestionar oficines d'informació, això no serveix per res o per molt poc. I el Daniel podria donar les dades científiques que així ho corrobora. I encara estem amb aquesta idea, i tots competir amb tots, i el branding, i totes aquestes tonteries que moltes vegades són paraules anglosaxones o introduïdes pels consultors de grans congressos, però que no acabem d'entendre ben bé com funcionen. Això em sembla que hem de tornar al logos. Què vol dir el concepte? Què hi ha al darrere d'això? Em sento molt més còmode parlar dels reptes de cultura i turisme, perquè el turisme l'han construït per un bon clima, per un país barat, quan això era una dictadura, un país verge, perquè érem un país industrialitzat a Catalunya, a la resta d'Espanya no, un país molt més atractiu que ara, però s'ha encarregat, malgrat tot, i per això dic que ho fem malament, o el que força malament, ens hi hem esforçat bastant. Catalunya és la primera destinació turística de l'estat espanyol, i l'estat espanyol és la quarta potència mundial de turisme en el món. I, a més, Barcelona té 23 milions de persones que hi van, 7,4 milions de turistes i els altres que són visitants i no turistes, segons l'OMS. Què és el que hem fet malament? Home, moltes coses. Jo diria, d'entrada, la disfunció entre Catalunya i Barcelona. La lluita absurda que ha projectat la lluita institucional entre l'Ajuntament de Barcelona, per raons que sabeu tots, i el govern de la Generalitat. Però jo crec que toca l'hora de posar les coses a la taula. Pel bé del país, per patriotisme, perdoneu. La segona cosa que hem fet malament és no atendre la lectura històrica del que és la ciutat de Barcelona i els seus operadors. Jo vaig ser gerent del Centre de Cultura Contemporània ja fa bastants anys. I allà, gràcies a una taula i un cafè, molt a l'estil del Magí, hem posat en marxa una cosa que es diu Article, com sumar esforços. En la meva vida, ja tinc alguns anys, m'ha tocat posar en marxa, he tingut la sort de posar en marxa projectes justament senzills, però són els que generen canvi, són les aliances. Això que esteu fent de socialitzar el vostre projecte, crear complicitats, a Catalunya ho hem fet clar. Per tant, el sumar esforços, tenir visió de conjunt, ho hem fet bastant malament. dos tenim una visió molt... Jo crec que a Catalunya un dels problemes és que és el millor país del món per viure. Jo treballo sensament a fora. Em guanyo les garrofes com a consultor independent treballant en projectes internacionals. I aquí també, estem a Poblet, a les Poblet de Poblet, perquè hem de fer coses. Però la realitat és que tothom mira la seva marca, el no sé què, l'especificitat. Escolta, sí, és un país fantàstic per clima, per recursos. És el 0,3% del territori d'Europa i té el 33% de la biodiversitat europea. Podem esquiar a la tarda, al matí, i banyar-nos a Empúries a la tarda. És un país fantàstic, amb infraestructures. No és el Carib, això. La gent surt al carrer i poden prendre la cartera, però hi ha un nivell de seguretat absolutament envejable respecte als nostres competidors. Per això hem entès tu a dir que no haver aprofitat que som la quarta potència d'Espanya, Catalunya, el primer destí, avui s'ingressaran 39 milions d'euros procedents del turisme de Barcelona. Haver gestionat tan malament la concepció del país com a territori, que a Tarragona, que és patrimoni de la humanitat, o a la Vall de Boí, quan vas dirigir la declaració del pla de gestió o la declaració del patrimoni mundial, hi vagin els que hi van, o no hi vagin els que no hi van, o que a Poblet hi vagin 130.000 persones només, i jo no parlo del nombre, que no s'ha d'una dictadura absurda pensar quin nombre, estem parlant de quins impactes. No m'ho podria dir. Què ha passat? Les experiències. La gent ha sortit feliç. Ho ha passat bé. I quina reversió econòmica en el territori. No ho cito aquí, però em sembla que estiguem tots d'acord que hi ha quatre pilars fonamentals en el que és el desenvolupament sostenible. Em refereixo a John Hawkes, l'australià, que jo, home, hi ha quatre. El desenvolupament és sostenible si hi ha temes econòmics equitat, si hi ha respecte a la biodiversitat, si hi ha, evidentment, cohesió social i la dimensió de cohesió, d'integració, i a més hi ha un respecte també no només al medi ambient, sinó a la diversitat cultural. En canvi, el nostre turisme, com que ha estat segrestat per uns models de negoci i per uns operadors que no representen la realitat del conjunt d'activitats econòmiques, té uns punts de vista. I a més em preocupa molt, perquè tant de bo, jo no soc de Barcelona, no soc de Can Fabra, tampoc soc de Girona, tot i que el fet d'haver estat director general d'Empúries durant un temps em dona un passo per la frontera amb certa facilitat. Però jo m'estimo Barcelona, perquè els que treballem a fora sabem del valor de marca que té. La llàstima és que no hàgim connectat com a mínim un objectiu de gestió d'un 10% dels 23 milions de persones que s'escampin pel país. Tindríem una altra realitat econòmica i aquesta és l'oportunitat que des de Girona heu d'aprofitar. Crec. Per tant, ho hem fet bastant malament i espero que el Barcelona Inspira no es converteixi en el Barcelona Expira. Ho dic perquè l'aprovació del pla d'usos del Raval permetent la construcció de més hotels quan el pla estratègic de turisme en el que vam participar detecta que un dels principals problemes és la saturació és más de lo mismo i això vol dir més gent a Barcelona amb un impacte menor i a més sense possibilitat d'entendre que aquesta gent hem de construir un producte diferent que per un japonès, un rus deixa 150 euros de promig, el nord-americà 90 euros de despesa mitjana diària, perdoneu, un xinès que només han començat a venir ara, 216 euros per dia. Vaig estar aquí al desembre amb una conferència que em van convidar i us asseguro, no havia estat a Xina, a Vietnam, amb en Damià i hem treballat molt, però hem d'aprendre xinès. Per tant, ho hem fet bastant malament i espero que Barcelona Inspira no passi a ser Barcelona Expira. Per això i perquè quin sentit té que portem l'Hermitage a Barcelona quan tenim el MACBA i quan tenim genis universals que són reconeguts pel món. Dius Miró, dius Dalí, que per un estranger és Barcelona, perdoneu els de Figueres. Dius Tàpies, dius tantes coses. I hem de portar l'Hermitage amb un model de franquícia perquè aquest creuerisme, que no criticaré perquè seria fàcil criticar el creuerisme com a model insostenible, el creuerisme, un dels efectes que pot produir, no dic que sigui el que produirà, és tematitzar la ciutat. No hi ha tanques, no hi ha braçalets de tot inclòs. Hi ha el temps com a instrument per paquetitzar i per generar un fast food, un fast trip, en una ciutat que es converteix en un escenari. 7.000 persones que t'arriben o 5.000 i que han de seleccionar alguna cosa que és absurda, perquè acaben seleccionant només els tòpics. No entraré en el tema del creuerisme, però sí expressar que tenim moltes coses a fer. Perquè amb les institucions a precari que tenim, abans m'agrada la referència que has fet, Va, mirem quina és l'aportació pública que hi ha en aquestes institucions i com hem coordinat la creació d'aquestes institucions. Aquí estem sense llum, no ens podem mirar en Londres. Barcelona és el sisè destí turístic d'Europa. I si mirem les infraestructures culturals, és que són Europa, tenen un atendiment. No ens hem cregut la cultura, ni els uns ni els altres. No és una crítica política a ningú. Com a país, aquesta és la realitat. I si no, que li pregunti al gerent i sàpiga aviam com ho fa per pagar la nòmina. Llavors, quines serien les qüestions que, des del meu punt de vista, s'han d'impulsar? Per mi, la gestió, una gestió diferent de recursos i institucions culturals, el tema de models de gestió, hem fracassat. Els que hem implicat en la gestió d'infraestructures, de museus o de centres culturals, i en alguna ocasió hem pogut fer alguna cosa, sabem perfectament per què ha estat possible. Si ho sabeu perfectament, els que heu treballat o treballeu al sector públic, us passeu el 80% del vostre temps barallant-vos amb l'administració que teòricament us paga per aconseguir uns objectius. El disseny burocràtic administratiu des del qual es pretén gestionar molts dels ingredients que són fonamentals per a la construcció de l'oferta turística cultural són nefastos. Però, malgrat dir que anem molt malament, jo crec que hi ha moltes oportunitats i per això parlo tan clarament.
És aquest, per anar avançant.
Sí?
Sí.
Perquè això no ho vaig dir-ho jo, ho va dir un senyor que sí que era savi, que no podem pretendre que les coses millorin si sempre fem el mateix. I no podem dir, no, necessitem més diners, més finançament públic. Escolti, no. Potser és que, sí, el necessitem, però com hi arribarem? No retornarem a fa 20 anys. La crisi és una de les millors coses que poden viure les persones i els països. Doncs la crisi porta progressos. La creativitat neix de la gossa. És a la crisi que neix la inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera la crisi es supera a un mateix sense quedar superat. I això els que estem al carrer, no? Vivim de l'administració pública, ho sabem perfectament. Hi ha una altra definició que jo crec que justifica aquesta claretat i aquest dir, ho hem fet bastant malament, perquè malgrat els potencials ens hem apalancat. Que és aquesta definició d'un xilè, no recordo el nom, però diu, una crisi és una època de bonança mal gestionada. Això és el que estem visquent ara. Els danesos ho han resolt, s'han posat com a vector fonamental, ser independents de les energies fòssils, i només això ha generat un arrossegament que també té a veure amb la cultura. Bé, la perspectiva, des del que us parlo, és per sort, és no haver fet de turista, sinó haver treballat en entorns diferents. I per això, doncs, Vietnam, amb el Damià, fent coses a la ciutat prohibida de Hue, això és Palestina, hem treballat en llocs durs, també fent coses magnífiques a Copacabana, projectes i projectes en llocs molt divertits i molt fantàstics. Hem vist com bons instruments de gestió s'han posat aquí per pobresa política, per l'anterior govern municipal de Barcelona, pel que sembla que no l'actual, no resolen temes que són una expressió icònica de la relació cultural i turística. Què costa l'utopia? Què val l'utopia? Quan hauríem de treure? 33,4 milions d'euros. Per resoldre-ho. Investigació, recerca, inversió, reposició, infraestructures, millora, no trobi la carretera quan estàs al Parc Güell, que la gent entengui qui era el Güell, qui era el Gaudí, i que entengui que allò no era un dragó, era un drac, amb unes coses al costat, que entengui que era un projecte urbanístic fallit, i que allò t'explica una Barcelona i una Catalunya en un país que s'estava construint en plena revolució industrial. El problema és resoldre aquest cercle viciós. No hi ha recursos, no hi ha resultats, no hi ha arguments per a més recursos, i hi ha un desacord. Institucions molt importants del país, públiques i de la cultura, posen un paper i es cremen, perquè l'ambient a dintre, o la gent tira de profar, se'n va abans d'hora, estan tots barallats, i home, tenen feina, tenen un sou, al final de mes, i a sobre no estan contents. Això m'agrada molt, això, però no només ho diu el Magí, ho diu el Minsmer. Més de 50 persones ja és difícil gestionar un projecte. És molt beautiful. Petits equips, grans projectes. Totalment d'acord. I no vol dir que no sigui possible gestionar grans organitzacions, evidentment que sí, però amb una lògica molt diferent a la que es fa servir en aquest moment. Bé, logos, repassem el que és creativitat, perdoneu, és que a mi m'ha de ser una mica rigorós amb això. Creativitat en tenim tots, des del Ramavitecus fins ara el que hi ha hagut és una successió de creativitat, és una qualitat col·lectiva. Una cosa és innovació, diferenciem, innovació és produir canvis amb introducció de novetats. Tan senzill com això. Molt bé, i això per què ho dic? Doncs perquè aquesta expressió, aquest talent, aquesta qualitat universal, no és suficient per resoldre els reptes que tenim sobre la taula. Hem de fer alguna cosa més. Quines coses hem de fer? Hem de tenir innovació. Ara se'n parla molt, però se'n parla molt moltes vegades sense saber a què estem referint-nos. Manual d'Oslo, sisplau. O Frascati, hi ha manuals i documentació i literatura per saber com es mesura, com s'impulsa la innovació. Mireu, tinc la sort de ser amic del Manuel Castells. Eh? I aquests temes l'he parlat amb ell, és un savi. Hi ha tres coses fonamentals per impulsar la innovació. I això t'ho diu algú amb la visió i l'experiència del Castells. Diu, això li preguntava jo, una proposta, diu, sí, efectivament, diu, l'exercici de la llibertat. Aquest és el diferencial, almenys de moment, amb Xina. I ser lliure per criticar el projecte. Ser lliure per criticar sempre des de la lealtat, constructivament, que no funciona, que podria fer millor, per poder criticar el cap del departament, o el director de no sé què, o el rector, o la rectora. Ser lliure per criticar el teu govern, la teva empresa, o el cap de projecte. Saber que el que diràs no serà interpretat com un atac a ningú. Per tant, això no té res a veure amb ser sectari. Això és fonamental. L'exercici de llibertat per reinventar la realitat, per ser innovadors. Se'n parla d'innovació, però és que la humanitat és una història d'innovació. Segon element que estimula la innovació, territoris socialment complexos. Mireu, a Barcelona Mèdia, encara tinc una col·laboració, vam arribar a ser 218 persones de 23 països. Us asseguro que si no menjéssim pa amb tomàquet i parléssim català, hauríem estat pitjor del que hem estat. Per tant, la convergència de visions, no parlo d'aculturar ningú, no parlo de perdre la nostra identitat, de ser més oberts, i sóc conscient on ho dic a Girona, ser més oberts, és una exposició d'un col·legi combinat que parlava dels actius de Girona com si Barcelona no existís. I escolti, vostè no sap que està a mitja hora amb AVE de Barcelona. Hem d'entendre que aquest país fantàstic, potent, amb moltes possibilitats, per mi el millor per viure, té un problema, que és la visió, la mentalitat massa petita. I en algun moment de la història l'hem tingut a gran. Bé, per tant, la creativitat en tenim tots, no serveix dir, fem coses creatives, evidentment es pot estimular, d'innovació ja és més complex. Perquè què és innovació? I us ho dic pel boc gros. Innovació és creativitat viable. És a dir, quan tu pots aplicar la creativitat de forma sistemàtica, és viable. I això vol dir que també has tenit processos de reenginyeria per estimular la creativitat. La innovació, des del punt de vista, és creativitat viable. Quan podem aplicar-la al nostre entorn d'una forma sistemàtica i mesurable? Tenim que, des del punt de vista, innovar en molts aspectes. Entre d'altres, una administració per modernitzar. Vam construir una Generalitat fantàstica. Jo he estat secretari general d'un departament, i conec bé, però vam copiar el pitjor de l'administració centralista, burocràtica, ineficient, que sempre havíem criticat. I no l'hem modificat, ni els uns ni els altres. Hi ha poca inversió en educació, cultura i res més d'ell, quan està clar. 1,7% de despesa pública, 4% d'impacte en el PIB. Això són faves comptades. I a més, quan resulta que som la quarta potència turística mundial, que es basa... Continuem tenint turistes no per les platges, que Benidorm ja no és el que és, i Lloret és el que és. Visió burocràtica de la gestió, poca transversalitat, dificultats de la relació público-privada, per molt que en parlem, i és clar que hi ha experiències importants. Però poso l'accent en allò que tocaria millorar o que són oportunitats. Superposició d'administracions, perdoneu, jo sóc un ciutadà, políticament orfe, i considero que aquest país, amb les competències de l'Estat, que encara hi són, quatre diputacions, 41 comarques, les vegueries donant voltes per allà, i a més 947 municipis, no segon. Un dèficit del sistema de finançament de les administracions locals, que és un tema històricament pendent, i, com deia abans, sobretot el tema de les visions molt limitades. Per mi, de tots aquests problemes, aquests reptes, el més important són els canvis mentals. La gent continua pensant en la seva parcel·leta. Això explica aquesta distància històrica que jo he viscut, de gent de la cultura, companys meus, que no entenien per què Empúries vam intentar incorporar operadors del territori, la Universitat de Girona, l'Ajuntament de l'Escala, i parlar amb els operadors turístics. A la gent de la cultura encara hi ha aquesta idea que heu comentat vosaltres també abans, Escolta, encara molt elitista, ens equivoquem diametralment. I no perquè ens hi va el futur i la supervivència, perquè no tornem a tenir un finançament públic pel carrer. Per tant, el principal repte per innovar és canviar el marc mental en el que estem. Els canvis més difícils de la història de la humanitat han estat els marcs mentals. I això explica per què la revolució violenta han servit de ben poc. Poc temps la revolució francesa va tornar a una concentració de poder absolut que en principi va justificar aquella revolta contra els borbons. Els canvis profuns es basen en l'educació i en un sentit ampli amb la cultura. I això passa també per abordar, per gestionar, per intervenir, per entendre, per explicar que la cultura no només és la dimensió bàsica, el pilar fonamental d'art i pensament. Els poetes, els artistes, això és clar que és cultura. Art i pensament, és fonamental. Però tan important per això és el que fa la gent que avui va en metro ara a Barcelona, o els que estan amb el sac o anant a no sé on, què de cultura incorporem a la nostra vida per ser feliços o per construir oportunitats. I evidentment la dimensió econòmica monetària o no monetària, però econòmica, industrial, d'oportunitat, de la cultura. El món anglosaxó això ho tenen bastant més clar, i vull una prehistòria. Això tenen els museus nacionals contractes programes. I per això allà, quan hi ha un canvi polític, no necessàriament canvien els directors i els gerents i tota l'estructura. Hi ha un coneixement acumulat. Venim d'una tradició continental que ens ha marcat un recorregut, i per això em sembla que toca revisar aviam què no hem fet bé i què podíem fer millor, aprenent dels que ho han fet bé o dels que ho han fet malament. Les tres visions per mi són imprescindibles per canviar la mentalitat des del que gestionem la cultura i les seves relacions amb el turisme. Això ja ho he dit, és a dir, com sent una potència tan important no hem resolt aquestes futures i com també des del sector turístic, permeteu-me que faci un èmfasi, hi ha aquesta distància, no hi ha la consciència de que la cultura és un ingredient fonamental, de caràcter industrial, si em permeteu la paraula. Jo no conec, això ho explica molt millor que jo, el Damià Moragues, jo no conec a cap turista cultural. Perquè, perdoneu, aquí hi ha una de les persones que va inventar el concepte de turisme de voratge, quan vaig estar a interior. Tota expressió, emborratxar-se, també és un turisme cultural. Està clar que ens referim al turisme cultural perquè estem a la cultura i ja. Però aquesta fragmentació del producte és absurda, perquè no li ha de banyar-se i passejar i comprar alguna cosa. En canvi, parlem del turisme cultural com si sigués una realitat objectiva, però no, no és. I cada vegada estranyament, menys. Però la cosa és que hi hagi més accés, o més ús, o més valor, o més experiència cultural en l'acció de viatjar o de fer turisme. Això és un altre tema. Per tant, jo em sento més còmode parlant de turisme i cultura, dels reptes de turisme i cultura. Ja ho he dit, no és un sector. Per tant, tots els temes diferents a la gestió del sector els hem de tenir en compte. L'altre dia ens sortia la menys clau, hem de fer fora tots els que representen el sector turístic i posar gent nova, amb perfils diferents. Hem fet un oligopoli dels hotelers. Proponeu que les altres, que no vingui més gent a Girona. Passeu-hi una mica. L'acció en cultura i turisme, a més a més, genera efectes dels que hem de ser conscients perquè són les grans masses. Abans el Magí ha dit una cosa fantàstica. I és que nosaltres o creem llocs de treball o continuem sent els últims de la fila. És que és evident. I no, perdoneu, jo milito amb la cultura. No estic dient que ens hagin d'oblidar el sentit de la cultura, que per mi és immesurable. És la màxima expressió que ens defineix com a ser humans. La gran diferència entre els monos, els simis i nosaltres, és que nosaltres podem gaudir i podem fer art i ciència. I aquesta dimensió és absolutament inalienable. Però a part del valor de la cultura com a experiència per ser feliços i per construir futur, civilització, perquè tots els canvis han estat culturals, la cultura i el turisme generen efectes de caràcter col·lateral fonamentals en el sector extractiu, o sigui, el primari. Penseu en el vi. Penseu en els productes eco, els labios, tot això què és? És el mateix d'abans, però amb una capa nova, amb un valor nou que es diu cultura. Amb la pròpia reactivació del sector secundari. En què es reactiva? Una cosa que es diu disseny. Què és el disseny? Cultura. La pròpia revolució en la customització, amb el rol dels prosumers, els productors consumidors que tenim tots cada vegada més, en el camp del sector terciari, l'impuls del sector quaternari, empreses de serveis per a empreses, i sobretot en el sector quinari. És aquest treball intensiu incorporant valor en el que hi ha les indústries creatives, l'economia creativa, les indústries culturals, i jo també hi posaria el turisme, malgrat els que van inventar el concepte, crec que els John Hawkins, doncs no el mesura. El mesura, com sabeu, només els copyrights, i em sembla que tot plegat és el mateix univers. Bé, dit això, les perspectives són increïbles, són absolutament insostenibles. Si deia, ho hem fet malament, podem millorar, les xifres indiquen que continuem tenint aquesta oportunitat que és real, que és el turisme, però també hem de canviar el model. No només per visitar, penseu-vos, de les quatre potències, Espanya i per tant Catalunya, en tant que primera destinació turística, té un impacte econòmic extraordinari. Perquè fixeu-vos, si ho comparem a més amb l'impacte respecte a França, Estats Units o Xina, que tenen extensions quilomètriques o d'habitants molt més grans, i encara estan més ben condicionats. Però podríem estar de molt millor. Les projeccions de futur és que són insostenibles, necessitem tres planetes. O bé, els avions deixen de funcionar amb energia fòssil, diguem, no? Però, és a dir, que no estem dient de fer una cosa en un context on les projeccions són dolentes. El que passa és que haurem d'aprendre xinès i altres llengües. Molt bé. I com a reflexe d'aquesta manca d'anàlisi de la realitat, només dues xifres, les seves actualitzacions posteriors s'han confirmat. Aquest és l'impacte del sector automoció a la regió de Barcelona, a la regió metropolitana. Nissan, Volkswagen, Mercedes també té una planta. El sector mèdia, que és en part sector cultural, genera el doble d'ocupació i el doble d'impacte en el producte interior. En canvi, continuem pensant que els automòbils són el futur. Què hauríem de fer? Doncs perdoneu, jo crec, i aquesta és la provocació, que potser no, es tracta que sigueu vosaltres, doncs, que les sessions que venen ara, dieu coses, absolutament dic jo, vinc aquí per ajudar a provocar una discussió, una reflexió intel·lectual. En cultura i turisme, en turisme i cultura, jo crec, citant el manual 2, el que s'han de fer, moltes coses, però n'hi ha tres de fonamentals. Per què la gent no vol anar? Per què la gent no vol ser CCD? Perquè no critico el company, Jo estava fent el marge i estava posant marge quan jo estava al costat i ens ajudava moltíssim. També hi ha un problema de producte cultural. I sobretot una altra cosa que diré després, crec. Per tant, jo crec que toca innovar el producte, com està fent Tarragona, com està fent molta gent a Catalunya, en experiències molt interessants. Innovació en política turística, sobretot, i canals de distribució, ho heu dit vosaltres, i és una veritat, i això el Damià també ho explica molt bé. Escolteu, el destí és el producte i la gestió ha d'estar inserida en el destí. Un dels fills del Damià és un responsable de TUI, que sabeu que és un gran operador, i les decisions importants ja no es prenen des de Frankfurt. Això jo ho vaig aprendre a Empúries. Per això teníem un pla en què hi havia la nostra pròpia política turística. Com l'hauria de tenir, no sé si hi ha tiquet, cada institució. Si no, no te'n surt. Si no, no te'n surt. Com la pretén tenir, ja l'està tenint, o la tindrà, Tarragona. Per tant, innovació en política turística, especialment en comercialització. Hi ha experiències fantàstiques de gent, a Honduras, amb entorns duríssims, el país més violent d'Amèrica, un dels més violents del món, crec que era el segon, que tenen ple. És una estratègia de comercialització i un producte que lliga. Fins i tot la violència, amb entorns adversos, es pot gestionar-hi. I, evidentment, en innovació en governança i gestió, que és com fem les coses, amb quins aliem. En patronats no estigui representat tothom, però que són inoperants, perquè aquells que estan en aquell patronat estan en 53 patronats més. Aquesta cultura de servei públic, perdoneu, no estic parlant de privació, cultura de servei públic, o cultura de gestió privada, o cultura de partenariat públic o privat, l'hem de reinventar. Algunes coses les hem fet bé, però en aquest àmbit de relació cultura-turisme ens hem equivocat bastant. Per tant, això citava Oslo, no? Manuel d'Oslo ens diu que, escolteu, per induir la innovació ens hem de centrar en moltes coses, però que en quatre, producte, processos, màrqueting i organització. Jo crec que és el que s'hauria de fer en aquests moments. Perquè, a més, tenim una doble oportunitat. Ara ja és públic, però per això que estic a la comissió de 7 persones independents que avaluem les candidatures de capitals culturals d'Europa, bueno, quan s'estava gestant això, és que és una oportunitat, estem intentant reconvertir el concepte de capital cultural d'Europa. Els fons de cohesió amb els que hem fet, hem construït moltes coses, canvien, desapareixen. I hi ha dos escenaris, un més utòpic, l'altre més distòpic. O continuem sent alguna cosa que per mi és a través d'Europa, o si no, això ja és Àfrica Menor. Si continuem a través d'Europa, i si s'avala el pressupost, estem parlant de 720 milions d'euros de cofinançament, estem parlant de que el que abans eren fons de cohesió ara substituiran per projectes que tinguin a veure no el quilòmetre mesurable de carretera o de infraestructura, sinó els impactes. Impactes en relació a quins conceptes? Smart growth, sustainable growth, inclusive growth. Creixement intel·ligent, que no vol dir xips, no vol dir bancs. Això hi ha molta tonteria. Vol dir innovació. Creixement sostenible, des d'energies renovables a models nous, i creixement inclusiu. La cultura i el turisme relliguen això. No és l'únic àmbit. Hi haurà més, si ho fem bé. Però hem de canviar la mentalitat. I acabant, jo crec que això ens dona aquesta oportunitat, el Horizon 2020, de si som capaços d'ampliar la visió de la cultura des de la cultura i també des de fora, si hi ha un apropament entre cultura i turisme, que no ha existit, hi ha una distància extrema, si a més es dona un veritable impuls a la innovació, que vol dir parlar clar, però científicament. Jo no crec que amb les metodologies sense hipòtesi. Podem passar la vida fent estudis. Metodologies per mi tenen sentit, jo soc un practitioner, com a mi i alguns dels que esteu aquí, soc gent del món pràctic, no soc investigador. I en aquest sentit ens sembla que les metodologies han d'estar marcades i dirigides per una hipòtesi pública. Si això ho fem, ens en podem sortir i aprofitar aquesta oportunitat. Per tant, les preguntes amb les que, des del més adulta molèstia, però amb ganes d'haver estat útil, crec que valdria la pena fer, són aquelles de sentit comú, com tots sabeu, i com comú dels sentits. Què ens ha fallat? Coses no alienes a nosaltres. Confiàvem en una llei de museus que ordenaria el país, escolteu, els països pobres són rics amb lleis que no s'acompleixen. Què podríem haver fet millor? Aquí sí que podem dir coses que depenen de nosaltres. I què no hem fet? Des d'aquestes perspectives, el que em sembla que vosaltres teniu la paraula. Moltes gràcies.